Hola, bona tarda. El primer dia en què Quim Torra ha exercit des del Palau de la Generalitat com a president i mentre mira de confeccionar el seu govern, la Moncloa li ha enviat aquest migdia un missatge clar sobre la possible restitució dels consellers que són a la presó o a l'exili. Després del Consell de Ministres, el portaveu Íñigo Méndez de Vigo ha dit, davant aquesta possibilitat, que si el jutge els dona permís per sortir ho podran fer, però ha afegit que un conseller o ministre no pot exercir les seves funcions si està a la presó. I ha afegit que el govern català ha de ser legal i viable. Mentrestant, Pedro Sánchez ha comparat Quim Torra amb Marine Le Pen. Després que hagi apostat aquesta setmana per ampliar el delicte de rebel·lió perquè es pugui aplicar als líders independentistes, el secretari general del PSOE ha anat més lluny i ha desqualificat avui el nou president de la Generalitat. Ho ha dit en un acte a Mèrida, en companyia del president extremeny, el també socialista Guillermo Fernández Vara. També us expliquem que els líders europeus reunits a Sofia han ratificat avui el suport a l'acord nuclear amb l'Iran i demanen als Estats Units que renunciï a la imposició d'aranzels. La Unió Europea ha acordat així protegir les empreses que vulguin seguir comerciant amb l'Iran malgrat l'amenaça de sancions per part dels nord-americans. També han proposat a Washington que redueixi les barreres comercials a les dues bandes de l'Atlàntic. Us expliquem, també, seguint el fil de l'actualitat, que l'aplec de l'Esperit, la trobada de tots els joves cristians de les diòcesis amb seu a Catalunya, es fa demà i demà passat a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Ràdio Esteli connectarà demà mateix a partir de 6:45 amb un programa especial que inclourà testimonis i l'Eucaristia, concelebrada pels bisbes de Catalunya. I un apunt cultural, a 8:45 a la Sala Bars de Barcelona, hi haurà una actuació de gospel francès amb el tema Relovution Tour. L'entrada a 18 euros. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 6.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dissabtes a 2:45 a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
Ràdio Estel.
Molt bona tarda i benvinguts a Escala Cultural, el vostre programa de tertúlia, de debat. Ja sabeu que parlem una miqueta sempre de cultura i creem una miqueta de, d'opinió. Ja comenceu amb els mòbils a fer fotos. Si estava només presentant, estava presentant... Bueno, va, ja comencem a fer fotos. Doncs el que deia Escala Cultural, un programa produït per Ràdio Estel, el senyor Jordi Carretero, el tècnic de so, amb el patrocini de Pedralbes Centre. Avui us parla Jaume Escala i tenim amb nosaltres a Jenny Larson, que és pintora. Hola, Jenny.
Hola, què tal?
I el senyor Siscu Bages, que és periodista. Hola, Siscu.
Jo també pinto.
Pintes alguna cosa?
Sí.
Els periodistes també... Els periodistes pinteu molt, eh?
No, perquè em referia que pintava dibuixets, que feia ninos, feia cosetes.
Com el Joaquín Sabina. Com el Joaquín Sabina quan s'està esperant per cantar.
Jo ho feia quan estava a la facultat i era un rotllo l'assignatura, doncs anava fent dibuixets.
Així devies de fer molts dibuixos, eh?
Déu-n'hi-do. Però no vaig aprendre. No, estava veient el que fa la Jenny.
Jenny,
la Jenny
tu també...
Sí,
tu també, quan t'avorries, feies dibuixets a l'escola?
Sí, sempre, des de pequeña. Claro, así se aprende también de...
Así se aprende? Mm. I què dibuixaves tu, Jenny?
Personas, lo que veía, de todas las imágenes que te entraba. Però moltes persones, tot el temps.
Jo haig de dir que també dibuixava.
Tu també dibuixaves?
Al final, també. Jo sempre dibuixava llaunes.
Llaunes?
Llaunes de pintura o llaunes de pots, de, com les sopes Campbells.
Ja. Jo dibuixava personatges dels TVOs, no? Dibuixava els rompetechos i aquests personatges d'aquella època.
Mortadelo i Filemón.
Mortadelo i Filemón, exacte. Sí, sí, perquè, clar, això ara sona a xino, perquè els xavals d'ara això és de... no ho viuen, perquè jo tinc 60 anys i estic parlant de fa aquesta 50 i pico d'anys, no? I sí, sí, com els dibuixava els Rompetechos, i a Mortadelo, i a Filemón, i aquesta colla.
Anem a posar una cançó, Siscu.
Bueno.
Una cançó del Víctor Obiols, o continuem parlant dels dibuixos? Què prefereixes?
Jo m'hauria escoltat la Jenny, més que...
Sí, bueno, ja l'escoltarem després. Ara escoltem una miqueta de música, ens organitzem una mica. Un tema de Víctor Obiols, Boca Negra, una cançó preciosa.
Recordes quan vas fer 16 anys? No pensàvem mai en fer-nos grans. Digue'm si et va semblar poc. Sentiment que em sembla obscur, però definitiu i pur. O digue'm si et va agradar o no. Era maco no tenir record. No em podia creure tanta sort. Digue'm si et va agradar o no. Va passar-me un cop, ho estic comptant, demanar el primer petó en un banc. O digue'm si et va costar molt. Però no em diguis que no és trist. Només dura pocs segons. Com un instrument tocat amb la màgia estranya del cansat. O digue'm sí, o digue'm no. Tan volat quan estàs tan enganxat, o digue'm si t'agrada o no. Com un estranger feliç passejant per llocs que mai no ha vist, digue'm si et va agradar o no. Jo no sé el que pots pensar quan veus que et vull preguntar. O digue'm sí, o digue'm no.
però no em diguis que no és trist. I només dura pocs segons. Passa el temps però no l'oblit de les coses que t'he dit. Ho diguem sí, ho diguem no. Digue'm sí o digue'm no. Digue'm sí o digue'm no.
Pedralba Centre. Vine i gaudeix del nostre espai, il·lusió i comerç de proximitat. Pedralba Centre, el teu bulevard a Barcelona. Avinguda Diagonal 615. Pedralba Centre és fantàstic.
Esteu escoltant Ràdio Estel, Escala Cultural, un programa patrocinat per Pedralba Centre. Hola, què hi ha, Cisco? Comencem?
Comencem.
El periodisme, què? Està de moda, ara, el periodisme?
Més que mai, jo crec. Ara el periodisme, tothom és periodista, tothom vol fer de periodista, hi ha, hi ha el que en diuen el periodisme ciutadà.
Recordes quan hi havia fama, tothom volia ser l'heroi aquell que ballava?
Tothom volia ballar, no?
Tothom volia ballar, sí, amb fama.
En canvi ara no... Bueno, abans, en la prèvia de la conversa d'ara, no? M'has preguntat per què em vaig fer de periodista jo, no?
Sí.
T'he explicat una cosa, però és veritat que recordo, ara que ho dius, que hi havia una sèrie que es deia Lou Grant, tu te'n recordes aquesta sèrie? Que era de periodistes i que era un diari d'Estats Units, no?
Uh-huh.
I hi havia una redacció i tal, i potser allò hauria influït, perquè estava bé, era divertida aquella sèrie. Però jo crec que ja estava encarrilau en aquella època, eh? Jo crec que ja estava fent de periodista, Però sí, sí, el periodisme, la necessitat de comunicar... Bueno, vivíem a l'època de la comunicació, vivíem a l'època d'internet, de tothom comunica, tothom parla, tothom s'explica, tothom és periodista, Twitter està ple de gent que... El problema és definir exactament a partir d'aquí moment una cosa és periodisme i a partir d'aquí moment deixa de ser-ho, no? Però el problema, l'altre problema que hi ha és que abans, no sé com, tinc la sensació de que ser periodista era una feina que tenia certes sortides més o menys professionals, que podies guanyar de la vida i tal, no? En aquests moments, ser periodista és encaminar-te cap a moltes, moltes dificultats per sobreviure. Suposo que deu passar moltes altres carreres, m'imagino també, però la de periodista és una de les professions en les quals és més difícil guanyar-se la vida ara, Està tot molt tancat, els sous explotats. Jo estic de professor a la Universitat Autònoma a la Facultat de Ciències de la Comunicació i és una vergonya com abusen dels xavals aquells que els hi paguen misèries per treballar i els hi exigeixen el mateix que amb una persona que està cobrant 2.000, 3.000 euros, doncs els hi volen pagar 300, 400 euros, no? I tal. Això és, mira, el problema que té ara és... Ara, la necessitat d'informar, d'explicar les coses, és evident, no s'acabarà mai, no? Per no viure, per altra... No, anava a dir que si parlem de... Això ha canviat, diguéssim, els diaris de premsa escrita ja no els compra ningú, ni aquí, ni a Suècia, ni no sé, Suècia no sé, ara bé, potser m'he de la...
Està amb nosaltres Jenny Larson, a Suècia, Jenny, el periodisme com està, saps? Encara que amb ella parlarem de pintura,
sí.
Però preguntat...
No sé si compren diaris allà, aquí ja no compren periòdicos la gente. Ve la tele, mira internet, mira el mòbil, mira
Hombre,
la tablet...
Hombre, però els d'esport, sí.
Esport, sí.
Clar.
Esport, sí.
A veure...
Pero nosotros tenemos como periodismo de la tarde y entonces todo el mundo compra los periódicos por la tarde también, que es un poco más light. Por las mañanas con más noticias, un poco más lo que pasa, pero todo el mundo también compra por la tarde.
Sí, pero sí,
por la tarde ya
sí.
No pasa res, ¿no?
Sí, pero hacen como dos al día, ¿sabes?
Ya.
Como no es como La Vanguardia que sale por la mañana.
Pero aquí ha habido un descalabro brutal de los periódicos. Los que vendían 200.000 ahora venden 30.000 con suerte, ¿no? Y en papel, ¿no? En cambio, van potenciando sus webs, sus portales digitales. ¿No?
Ja pots parlar en català, ja, encara sí? Que ja parlen.
Ah, claro, jo parlo molt mal.
No. Si vols parlo en suec, també.
No. Jo és que has anat molt ràpid amb la... Quan jo t'he preguntat el tema del periodisme amb el cinema... Però jo recordo que els primers contactes que jo tinc amb el periodisme són amb els còmics, amb Superman. Mira, és Superman, ha sido Superman. I ja veies els periodistes que li preguntaven, Superman, com lo has hecho, Superman? Superman deixava dos pillos.
El Clark Kent aquell, no?
Sí, que treballava... És que el Clark Kent treballava en un diari, el Daily Planet, no? Era?
Sí.
Però, sí, ja, i era no. El primer... precisament tu has dit, els primers referències que tenia el periodisme, jo era Superman. Superman era periodista. No ho has pensat, això?
No, perquè tampoc m'hi fixava gaire, jo, eh? Que era com...
O el Daily Global, o el Daily Planet, o... Però Superman jo crec que era periodista, o...
Sí, però passava molt desapercebut, era una cosa molt secundària.
Bueno, tampoc treballava gaire, perquè sempre estava saltant per la finestra.
Sempre estava volant i tal, sí. Però que sortia poc, no?
I són les primeres referències. Després també recordo una pel·lícula que jo vaig veure que es deia Primera Plana, del Jack Lemmon i el Walter Matthau, o no sé com es pronuncia, no? Però que han jutjat a un noi i l'han d'executar i l'amaguen en un escritori i hi han tots els periodistes en una sala. L'has vist, aquesta pel·lícula?
Sí. Aquestes, bueno, hi ha unes d'aquestes pel·lícules que són bastant referents, no?
Aquella altra... Els periodistes, era una època que apuntaven amb una llibreteta i amb una...
Sí, i el Walter Matthau li fa parreries a Jack Lemmon, no?
Sí, perquè no se'n vagi.
S'ha de casar, i tal. No? No, era divertida la pel·li. Però aquest periodisme jo crec que, malauradament, ja no és la referència del jovent d'ara. El jovent d'ara, aquesta pel·li, els hi sona a xino. Per nosaltres, en aquella època, jo, segurament molta gent s'ha fet professional del periodisme després de veure aquestes pel·lícules. I
no, després va haver-hi aquella conegudíssima...
Allò que els periodistes aquests que fumen, que corren, que s'emborratxen, que beuen...
Que són amics dels polis, que són amics dels jutges... No,
això encara n'hi ha,
Deu haver-hi a investigació, potser, periodisme d'investigació...
Això ja no se'n fa gaire. Ara fa periodisme polititzat. Llavors, que uns mitjans fan la guerra contra els altres, o contra, si tu, depens d'un partit polític, un mitjà, doncs fa...
Un mitjà és poder?
Més que un mitjà, jo diria que és un conjunt de mitjans, ja, no? Ara no n'hi ha prou amb un mitjà, ara ja són grups mediàtics, no? Mediapro és un poder, no? Perquè, bueno... o a Tres Media o coses d'aquestes, o així, no? Són grups que tenen...
Són grups potents.
Ràdio, tenen tele, tenen cinema, fan documentals... són grups de pressió, no? Però ja no és... Berlusconi era, no? És un exemple, no?, d'això, no?, que toca totes les tecles, no? Un mitjà concret... n'hi ha alguns que tenen certa incidència, el diario.es s'ha carregat a la Cifuentes, bueno, se'l va acabar carregant un altre, no? Però vull dir que vam fer un cert periodisme d'investigació i tal. No?
Saps què farem, com que no deixem de tenir la nostra horeta de poder? Sí. Parlar de la pintura de la Jenny.
Això.
La Jenny Larson, que ja que tenim poder, no?
Jenny. Jo he de preguntar si és família d'aquest jugador del Barça. Tenim un jugador del Barça que es deia Larson, també.
Ja. Sí, a veces... però no soy familiar d'ell.
Deve haver Larsons com tantos Pérez hay aquí, no?
Sí, más o menos.
És un cognom...
Bueno, ahora no es tan normal.
No, ya ni... Ya...
No, que realmente Larson era como González, ¿no? También, pero de momento...
Larson,
está todo el mundo cambiando sus apellidos.
Jenny, Larson deu voler dir fill de Lars, ¿no?
Sí.
Son es fill, es hijo, ¿no?
Sí. Pero es como en Islandia lo hacen como dotter, que es hija. Entonces ponen como el nombre de padre.
¿Y se cambian los nombres ahora, los suecos?
De apellidos, sí.
¿Y eso?
¿Podem parlar de pintura? Sí. Si ara els suecs es canvien el cognom, que he convidat...
És
que el Cisco és periodista,
claro,
ja deia...
Claro,
i com que és d'investigació, ja... I ja, Larson, Jenny Larson fa quadros, fa pintures, fa exposicions...
Me callo.
No, home, no te calles, por favor.
Bueno, pues te hablo. Entonces, no. els meus alumnes també em diuen el mateix, que els alumnes ens diuen, Cisco, tu eres el profe, no eres... no nos preguntes tu a nosotros, te tenemos que preguntar nosotros a ti, no?
Claro,
i passa això que vaig preguntant sempre a tothom, vaig preguntant, sí.
Jenny, com comences a saber que tu ets pintora, que ets artista?
No sé, pero siempre me ha gustado crear y realmente la pintura, las hojas, siempre me ha gustado dibujar y pintar, entonces...
Tu vas començar a dibuixar. I què dibuixaves quan començaves?
Hacía como historias, familias, personas, y entonces me imaginaba como que hacía todas las personas tenían su historia. Entonces empezaba allí, pero o animales o árboles o lo que sea, pero hacía como creaba mi entorno con imaginario.
I això ho feies potser una mica arrel de llegir contes infantils?
Puede ser, o igual que no eran tan buenas, tenía que hacerlo yo, pero como de escribirlo, lo pintaba. Però els... como a crear una fantasía. Pero
ja els colorejaves? Ja de quants anys estem parlant? Eres...
A partir de... Yo creo que muy pequeña. Mi abuela guardaba todas mis cositas, entonces jugaba con los dibujos y nombres y, bueno, mis historias.
El Miró va dir que es havia d'haver fet molt gran per arribar a pintar com un nen. Hi ha alguna cosa d'això?
Sí, yo creo que sí.
O a pintar o a dibuixar, vaja. El Miró que feia aquelles rodones blaves o vermelles, que té aquell estil tan mediterrà, però que en el fons hi ha uns quadres que són aparentment senzillíssims.
Jo crec que...
Sí? Que va una miqueta per aquí.
No, però lo que tienes que es hacer como... igual si eres... dibujas, por ejemplo, con la derecha y eres... Al final quieres ser como tan perfeccionista, pero con la izquierda puedes como salir otra cosa, porque sale que no eres tan... Es como más creatividad o impulsos, y allí cambias y es un poco más infantil. Cambiar un poco el perfeccionismo, ¿no? Para decir una cosa.
¿Pintas amb les dues mans?
Yo soy de derecha, pero sí, a veces cambio, pero es para más para... perfeccionar los dos lados, que creo que afecta un poco lo que puedas.
I quan estàs pintant, què pintes? Amb un cavallet? Pintes a terra?
Cavallet, a terra, un poco como es el tamaño. A veces se tiene que...
Què t'agrada més? Què t'agrada més, fer obres grans o obres petitetes?
Grandes, porque es en una manera... Para mí es más fácil y tienes como más espacio. Con pequeño piensan que es más fácil, pero para mí es como más reducido. Me gusta empezar con el grande.
I a més, si fas una obra gran, tu et veus potser part de l'obra. O et sents que la... Si és petita, potser no la controles tant, perquè se te'n va. Si és molt gran, també has d'anar amunt i avall. Però si és gran, no... La controles millor, potser.
Yo creo que sí. Bueno, no sé, pero es... O puedes tener como más sorpresas también en todo. El pequeño...
La nostra educació artística, i amb això suposo que el senyor Cisco Baixas, gran periodista, també estarà d'acord, és una educació molt acadèmica, amb moltes regles, moltes normes, i sobretot amb el dibuix i la pintura. I tu acabes de dir que poden haver sorpreses. A veure, quina sorpresa pot haver si estem pintant una cosa? Ens ho expliques, això, de poden haver sorpreses? Que sí?
A veure, què diu?
No, les sorpreses, per dir-ho, al final tienes que como definir, es como una escultura, y estás como, tienes que saberlo súper bien para hacerlo exacto. Pero cuando está, tú puedes sacar cosas de ella, ¿sabes? Puedes crear otra cosa. Y es lo que pasa a veces, las sorpresas. Puedes hacer una equivocación, pero al final lo cambias esto en algo que bueno, igual te encantas y, bueno, has aprendido algo de esta.
Sí, exactament, és el que volia dir, perquè aquí l'equivocació, diguéssim, està una mica castigada, no? En quan tu has dit això, de que si t'equivoques, ho aprofites.
Sí, exacto.
A lo millor d'aquesta equivocació, pues, neix una obra. Bueno, arribes aquí a Catalunya, quants anys tens, Jenny, quan arribes a Catalunya?
22, me parece, 22.
Un clima totalment diferent del teu país, sí. Molta llum, molt sol. I què tal? Explica'ns una miqueta, home, que la gent escolti... Tu arribes aquí, a quin barri t'instal·les, com comences a treballar, on comences a estudiar?
Vale, vino aquí porque quería acabar los estudios y esta es la escuela más sana que tenía buena fama en Suecia también. Y aprender el castellano, que no sabía. Parlo mal en catalán, pero en tingtot. Pero sigo en castellano. Y entonces vivía en Enrique Granados, mucho con personas de fuera.
¿Com veus els catalans? Com ens veus?
Molt bé. Encantats.
Són bons xavals?
Sí, molt.
Xavales, sí?
Molt.
Molt bé, gràcies.
Sí, estic encantat.
Llavors, vivies a Enrique Granados i estudiaves?
Estudiava. I en l'Escola Massana. Després, bueno, pintava, estudiava... I al final me quedava aquí.
Què penses de l'època renaixentista que sempre, o generalment, en les publicitats de fascículos, o en les... moltes coses, doncs, sempre que es ven pintura o es parla de pintura, evidentment existeix Picasso, existeix Miró, però hi ha una gran adoració, no?, per l'època del Renaixement, per pintar les coses igual. Mira la cara, sembla una foto, mira aquest hiperrealisme. Quina és la teva opinió? Que diuen que a partir de la fotografia, clar, això es va acabar perquè els pintors van haver d'espavilar-se, perquè ja no feien retratos.
A mi m'encanta, és com que tengo mucha... respecto todo hacia ellos, y es como hay unas técnicas brutales. Y yo realmente ahora soy como, creo que más... Ahora cambio mis imágenes. No es que son fantásticos todos los pintores en todas las épocas. Me encantan los todos. Es como para aprender y visualizar como lo que han hecho. Lo miro y no tengo como ídolos de todas las épocas ni nada, pero creo que en cada generación y los pintores hay aprender, se tiene que saber la historia de cada cosa para poder hacer otra. No sé si he explicado un poco de esto, pero...
Siscu, quan arriba l'època del 70... que entra molt art, molt pòster d'Andy Warhol, aquell mític pòster d'aquella foto del Che Guevara, tot el pop art, les pel·lícules dels Beatles, que també hi havia dibuixos animats. Tu, un estudiant de periodisme, com ho rep tot això? T'influencia?
És que jo estava en otra. Jo vivia en una altra
galàxia.
Un altre rotllo. Jo estava, clar, als anys 70, el Franco estava a punt de morir-se, es va morir al 75, i jo estava estudiant química en aquella època. Estava facultat de química.
I ara que t'he anat a preguntar, jo, tu, ara.
Sí, jo, clar, tot el contrari de l'art i tal, no? Jo estava allà estudiant una cosa absolutament científica i tal, no? I vaig fer 4 anys de la carrera de químiques. I llavors, a quart vaig dir, però què faig jo aquí? Si el món està al carrer, aquí estem transitant de la dictadura de la democràcia, i jo, vaig...
Però tu no tenies cap cartell a casa del Che Guevara, o dels Beatles, o del...
És que no...
Perquè, curiosament, el cartell del Che Guevara anava molt lligat també a la música, no? També, potser, amb certa lògica. Però no tenies cartelleria de... ni cap quadro del Kandinsky, ni cap del Klimt, el petonet de Klimt, alguna cosa.
Què va?
Res.
Tot el contrari, eh? No, i jugava a futbol, era...
No, home, però això no té res a veure.
Ja, però digues, no tenia preocupació. No he entès això de l'art. Jo m'he ensenyat abans la gent i el seu treball, no? I jo no sé valorar si això és bo, no sé.
Hi havia
un quadre, a mi, Mis manos, mi capital, aquell del suc, hi havia un quadre allà, no? Que era, i després hi havia alguna cosa d'aquesta, però l'únic que recordo d'aquella època, no?
Potser sí que n'hi havia... Això és un cartell.
Un cartell, bueno.
Això és un cartell.
Potser sí que...
L'altre dia va estar aquí amb nosaltres...
Ara que us vaig seguir, potser sí que n'hi havia una a l'habitació de... Això era un germà, que era més, tenia 2 anys més que jo i estava potser més ficat amb lius d'aquests que jo, eh?
Escolta, creus que hi ha un periodisme, que evidentment n'hi ha, però el teu parer, hi ha un periodisme que es dediqui bé a parlar bé, perquè a la que és de política, a la que són anàlisis de política, i sobretot en els temps que estem ara, tothom... Bueno, ja és constant la pluja que hi ha a les ràdios i a les televisions de criteris, debats, tertúlies, són inacabables. Alguns d'ells són molt interessants i altres molt pesadets. Però, en canvi, de cultura, que no n'hi ha.
No. I potser estaria bé, forçar que cada setmana, doncs, que hi hagin 2 o 3 debats que no fossin de la política, no? Perquè cada setmana, avui farem un debat sobre pintura i cada setmana fem un debat sobre pintura o sobre cultura. Sobre
què passaria si féssim un debat sobre pintura?
Que jo no podria venir. Perquè aportaria molt poc, però vull dir que seria interessant.
Vindries poc.
Segurament escoltaria jo amb més interès un debat sobre pintura que un debat sobre la política actualment, perquè els de política ja te'ls saps, diguéssim, no? Ja sempre repeteixen el mateix, no hi ha poques novetats i tal, no? Política interior, política internacional potser sí que m'hi fixaria més, no?
Podem fer un microdebat, a veure com sortiria... Geni, et ve al cap algun quadre molt conegut? Que el Cisco conegui? El Crit de Munch, el coneixeu?
Ah, sí, el Skriket.
El coneixes, aquell quadre que hi ha un senyor?
Sí, sí. Edvard Munch, que és noruego.
Ara, aquest l'has de conèixer perquè parla així.
És noruego.
L'autor de... El Grito és un noruego, l'autor.
El Crit.
El Crit, perdó. Sí, és noruec, però...
En noruego és Skriket.
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 Què penses d'aquest quadre? Què penseu, vaja?
Ah, és que jo no... Igual destrosso el debat, però...
Per fer una mica d'assaig, que l'audiència també es diverteixi una mica i pensi a veure què diuen. Per exemple, comença tu què diries?
Este és un skrik, un grito. Però és com de... És fuerte, és fuerte, este quadro. Però a mi me gusta, però és com obscuro, és denso. Però con mucha intensidad de esto, el grito.
I tenir-lo a casa penjat deu fer efecte, no?
Ja...
Tens a sobre del sofà, el grito.
Ja. Ja no me penjaria mai.
És que tiene potencia esta, és...
Això que estem fent ara seria començar a fer un debat d'un quadre. Té potència, jo no me'l penjaria. Estem agafant una opinió d'un quadre, diguéssim? Estem parlant ja de pintura.
Jo faria el paper del convidat, del tertulià, que anima el cotarro, no? La Pilar Rahola, o un d'aquests, no? Que ria una miqueta i tal, no? Perquè jo, la meva primera reacció amb el quadre aquest del Crit...
Del Crit, sí, quin és?
Que se li va escórrer la pintura, no? Estava pintant-lo i la pintura se li va...
No, però ell té... Este és el més famós, però tiene, però sus colores són densos, però tiene coses bonitos també, que no tan con tanta angustia.
Ja no es té paladar, no es té paladar, ja està. Jo no tinc el paladar artístic.
Escolta, hi ha...
Del Banc Van Gogh em vaig quedar que es va tallar l'orella sol. Entre l'altre no...
Ja, fa poc que van dir que tampoc es va tallar l'orella, algú us va fer un tall i prou, o alguna coseta.
Es va suïcidar, no?
El Van Gogh, no.
Tampoc, no?
No.
Jo em quedo amb aquestes coses rares, no? La
pintura, bueno, perquè, veus, però ara parlem del mercat, perquè, i amb això estaràs d'acord, Geni, el mercat de pel·lícules, que si es va tallar l'orella, que si es va suïcidar, que si aquest es drogava, que si l'altre... moltes pel·lícules i molta publicitat que se n'encarrega, igual que passa amb les estrelles del rock o amb cantants d'òpera o actors de cinema que s'hi van a jugar, que s'hi han caigut en desgràcia. Hi ha com un mercat que se n'encarrega de manipular els artistes. Arrel de lo que acaba de dir el Cisco, no? El Van Gogh es va suïcidar, per exemple, que no es va suïcidar.
Pero claro, nos interesa. Todos estos, para decir genios o artistas... Mira, todas las películas o biografías que han hecho de Amadeus o Beethoven, Picasso, es que a mí me ha encantado. Es como tiene como su, ¿cómo decirlo? Su historia. Sí, exacto. Es como misterioso, es como mucha intensidad.
Clar, però un guionista es pot permetre, de vegades en pel·lícules i en novel·les, doncs fer una mica el que vulgui. No és fidel a la... A la història. No té ni per què ser-ho. El guionista pot ser fidel, doncs, diguéssim, que la pel·lícula funcioni, es vengui bé i s'ompli de gent.
Sí, ara també lo han hecho... Bueno, todo es como...
Tot està construït. El periodisme mana molt, no, Cisco?
Bueno, no sé, clar, tampoc conec el món del periodisme cultural, fins a quin punt, quan fan crítica. Només veig, a vegades, crítiques de cinema... I penses que el crític diu el que li passa pel barret, i una diu una cosa i l'altra tota la contrària, no? Llavors, a l'hora de fer crítica de pintura o d'art, la veritat és que deu ser molt complicat, perquè... No?
Sí, és que jo no...
Tu ja veus amb els teus alumnes periodistes que volen anar a ser crítics de concerts, que volen anar a fer pel·lícules, cinema, teatre, ja els veus amb aquests venir?
Ja tot.
Sí, es veuen? Sí, ja. Sí, perquè deu ser un altre tipus de periodisme.
Fanàtics del cinema n'hi ha un bon grapat, eh? I estan tots enganxats al Netflix, uns i altres, eh? Això de les sèries televisives, el jovent d'ara s'hi enganxen molt, eh? Més que a la tele, que em sembla que ja la tenen bastant abandonada, eh? Però bueno, també n'hi ha uns que fan un programa de ràdio de temes de cultura, així. El problema del jovent d'ara és que no té les sortides adequades a les seves capacitats, no? Però,
i la gent gran... No parlem del jovent ara, que sempre parla el jovent d'ara. I la gent gran d'ara, el periodista, nosaltres, o la gent adulta, tampoc som tan grans, home. Com ho tenim, segons tu?
Pitjor, perquè almenys els joves diuen, bueno, escolta, jo ara puc anar a treballar 3 mesos per 400 euros...
T'ho anava a dir, eh?
Perquè ja ho trobarem i tal. Nosaltres ens vam acostumar, més o menys, no?, a tenir un sou normal, 14 pagues, les vacances pagades i tal, no? I ara, per un xaval de 20 anys, això, aquest escenari, aquest horitzó, no el tenen gens clar, no? Llavors, bueno, el que és de la gran i que està apalancat amb un mitjà segur, doncs no mou el cul ni boig, no? Perquè sap que fora no tindrà aquestes condicions de treball, no? Però, bueno, segueix sent divertidíssim ser periodista. Jo em passo bomba, però el que passa és que clar, les coses en les quals m'agrada més treballar són gratuïtes, no? O són sense ànim de lucre, les faig perquè m'agrada, com molt jovent també, eh? Que fas un documental, o fas un programa de ràdio, o fas una crítica d'un llibre, i tal, el teu blog, i tal, no? I ningú et paga, no? O paga molt poc, no? Però és el sistema, hem de canviar el sistema capitalista, que és molt dolent. No sé si amb els artistes també, però el sistema falla.
Entre que canviem el sistema i no, posarem una cançoneta. Jenny, una mica de música i començarem parlant amb tu. La cançó dels Traginers, La Rural. Una mica, què us sembla escoltar una miqueta de música popular catalana?
Va,
que bona falta fa.
Sí, sí.
Vinga.
Demanant-li perdó, perdoneu-me el
Era el grup La Rural, les bones veus del Miquel Àngel Tena i del Ton Rulló, entre d'altres. Jenny, el tema de viure de l'art és complicat?
Sí, és complicat. Tienes que ser muy polivalente para y hacer un poco de todo.
Clar, vols dir que sempre s'ha de treballar d'alguna altra cosa per poder...
No, però, per exemple, trabajar con madera, puedes restaurar muebles,
yeah,
o montarte cursillos, hacer... Bueno, yo también he dado clases a niños, dando ellos pintando, dando clases en inglés, que solo es como un poco más flirtear con los padres, que no solo hacen el arte, también aprenden inglés. ¿Sabes? Tienes que hacer, pero en el puedes hacerlo en todo, con arte y con crear imaginación, pero igual solo con cuadros puedes vivir.
L'art sembla que està bastant renyit amb el treball. Mm. Hi ha com una lluita, sempre que es parla d'una persona que, doncs, que ha de tenir un futur, un pervindre, doncs, es parla de carreres i generalment el que és la pintura i la música, doncs sempre quedem, com dèiem ara, fa un moment amb el Cisco, pel través i amb tu, pel través del cinema, sempre queden potser com per gent genial o per gent mediocre que pot viure d'això, diguéssim, ja que hem parlat de la pel·lícula Amadeus, però tu no trobes que hi ha... Si un nen diu és que jo vull ser artista o jo vull fer música, vull fer, doncs, de vegades... els pares tenen una mica de por a que aquell nen no pugui guanyar-se bé la vida, i en canvi, si vol ser advocat, mira que bé, diguéssim, ja troben que ja estarà, ho tindrà tot solucionat. O metge.
Sí, totalmente, totalmente.
No?
Però és mi madre, per exemple, jo decía, bueno, que quería hacer esto, me decía, bueno, hazte arquitecto, ¿no? Que allí dibujas. Pero claro, yo iba en otro, ¿sabes? Manera. Entonces... Pero claro, no. Pero está bien tener, si puedes, si tienes también tiempo de hacer las dos cosas, de tener dos carreras, fantástico.
És que aquesta és una altra. Aquí però... la majoria de persones a la que estudia uns estudis, per dir-ho d'alguna manera, superiors, i a la que té una carrera, diguéssim, ja ha acabat, ja està. No? Els estudis haurien de ser sempre, permanentment, i sobretot amb art, no? Una manera d'estar sempre amb evolució, estudiar sempre.
Bueno, és que l'art també té moltes formes de manifestar-se, no?
Perquè, tu parlaves de la química.
Exacte.
O el tema aquest de la informàtica. Hi ha veritables artistes que dissenyen a través de webs i programes d'aquests de fer efectes especials i tal, meravellosos, no? O sigui, el concepte aquest art reduït a una persona que pinta, no? És limitat, no? Ara venia, estava... allà a la Universitat Politècnica i a la hi ha Facultat de Belles Arts, no? Hi havia tot de gent allà que entrava, o sigui que algú deuen estudiar, no? I estava al costat de la de matemàtiques. Jo pensava, mira, quin contrast, no?
Les matemàtiques també són art.
Uf, art heavy, Però, bueno, estava al costat de Belles Arts i matemàtiques. He pensat, mira, quin contrast més fort.
Algú va tenir que fer el signe del número 6, o el signe... O sigui, el fet de que el número tingui un símbol ya es una pintura.
A mí me encantaba la matemática, me encantaba. ¿Sí? ¿Sabes? Y es como muy curioso porque, ¿sabes? Pero me iba súper bien la matemática, me encantaba, ¿sabes? Era como hacer también historias, como de repente tienes que buscar un número. A mí me gustaba esto, También de como el división y había como diferentes, ¿sabes? Al final que vas avanzando con...
Tenies que arribar al final d'una història.
Sí, d'una manera, ¿sabes? És com encontrar esto, però que hay como, ¿sabes? Que era interessant, també bastante técnico, però...
Jo lo que tenia era envidia de la gente que lo hacía bien. Yo quería dibujar, pero no me salía bien, ¿no? Entonces, para dibujar, alguna vez intenté empezar a estudiar, ¿no? Pero era muy pesado. Muchas horas, ¿no? Te daban un muñeco que se le movían los brazos y las piernas y tal, ¿no? Y tenías que... El movimiento, ¿no? Tenías que hacerlo. Y era muy pesado. A mí me gustaba tener que ya de entrada...
¿Pero qué edad?
Bueno, no sé. joven, no sé. Yeah. 10, 12 anys, 14, no sé, totes les edats, perquè també...
Què havies de fer amb el muñeco?
És un trasto de fusta, un cap i un, dues peces de fusta que, per si vols que,
claro,
que
sí,
corri,
sí,
doncs l'has de posar els així i l'has de dibuixar. Si vols que vagi, se senti, doncs com l'has de dibuixar, no? Jo,
clar, les classes de dibuix.
Sí.
I no fèieu dibuix lliure?
Bueno, no, però jo m'ho feia tot sol, no vaig apuntar-me mai enlloc, no? Però vull dir que jo volia dibuixar un nino corrent i no en sortia un nino estàtic, clar. No?
Però jo crec que amb tot...
És una feina, vull dir que l'art no... Bueno, no sé, llevaria de tot, no? Però vull dir que l'art s'ha de treballar, també. No et surt gratis. Només jo recordo que el Serrat fa cançons molt maques, no? Però és un treball artesà, no? De diccionari, d'anar a buscar les paraules, de col·locar les paraules a través del diccionari i tal. No és allò de dir, em poso a cantar i surt, no?
Sí, Cisco, però hi ha altres autors... Em
poso a pintar i surt una pintura collonuda.
Hi ha altres autors, com el Dylan, que diu que en 10 minuts et fa una cançó.
Però... Bona o no.
Sí, bueno, però bona també no podem,
sí, jo crec que...
no podem jutjar tampoc si és bona o no, perquè potser a tu no t'agrada i als altres els hi agrada. Vull dir, una cançó bona, què és?
No sé, perquè en 10 minuts et faig 200 ninos, però tots molt lletjos.
Potser tenen gràcies. Sí. Geni, no, què anaves a dir, Geni, tu? De...
No.
Se t'han anat al cel. Sí, escolta, el periodisme, tu creus que parla bé de l'art? O en els diaris... tant de paper com digitals, vull dir, on la informació que tenim a televisió, a les ràdios, s'hauria de parlar més de temes d'art?
No, jo crec que el... Bueno, sí, que se tienen que hablar más de l'arte, de todas las cosas en general, y con transparencia, también cada uno tiene su opinión, dar el conjunto de darnos información en cada cosa que cada uno le gustaría o interesa escuchar. O buscar temas también que queremos aprender o
Saber.
Però,
o Cisco, a nosaltres les coses ens agraden o ens les tenen que anar fent entrar? Perquè, clar, tu si sents una cançó una vegada, el que dèiem ara, no? Pues potser no t'agrada. Si la sents dues, potser no t'acaba d'agradar. Però si la sents 2.500, aquella cançó l'acaba xiulant. Llavors, de vegades...
Aquí.
Sí, o no, perquè hi ha molts temes que podríem parlar que els haurem sentit milers de vegades i de vegades et venen al cap i els xiules o els cantes. No, però vull dir que així com molts mitjans de comunicació se n'encarreguen de repetir, doncs, futbol, o se n'encarreguen de repetir programes de triomfos o programes de... Si se n'encarreguessin d'agafar programes de pintura, d'escultura, d'altres tipus de música que potser no posen tant com la popular, potser ens agradaria més.
Els traginers aquests.
Per exemple, els traginers que tant t'ha marcat quan l'hi posat.
Sí. Hi ha alguna cosa, no, jo no sé. A mi em passa a vegades que hi ha una cançó, no? La teva, aquella de Una nit a Barcelona, no?
Una meva?
Sí.
Quina dius?
Nit a Barcelona.
Mitja nit a Barcelona.
Mitja nit a Barcelona, aquella. La primera vegada que la vaig escoltar em va agradar. No vaig
tenir... Aquella cançó és bona.
És bona. No sé si és bona o dolenta, però a mi, tal com la vaig sentir, vaig dir, hòstia, el capi, aquí s'ha lluit, aquesta li ha quedat bé, no? I no em va caldre sentir-la 10 o 12 vegades perquè m'han tres, no? I la del Salvador Sobral, la que va guanyar Eurovisió l'any passat, doncs també, d'entrada, l'escoltes i, hòstia, això m'agrada, no? I és la primera vegada que la sentia, no? No tinc aquesta sensació de que el machaconeo t'acabi fent agradar una cançó...
Val, no, però sí que és cert perquè... No? No, però sí que és cert perquè per això també està la publicitat, que repeteixen un anunci, al final acabes consumint, però potser sí que tothom no passa. Però si almenys hi hagués una campanya... Jo estic pensant en veu alta, amb vosaltres i amb la gent que ens escolta. Si hi haguessin unes campanyes, doncs, per promocionar la cultura, l'interès per la cultura, hi hauria més efecte que si no hi són. Suposo, almenys, si anessis sentint, doncs compra llibres de pintura, compra més música o consumeix més escultura. No ho sé, estic dient ara...
Jo crec que la Geni ho té complicat, perquè això de la pintura és un món limitat i, a més, té una competència de...
Bueno, t'acaba de dir, Geni, que ho tens complicat, home.
No, perquè per ser massiu, per tenir una incidència molt gran, és difícil que la pintura
sí,
no
pugui, pugui que...
combatre les noves tecnologies, no? Que la gent el que vol són hologrames i vol...
Però combat, forçosament combat,
no,
la pintura
no, però...
amb les noves tecnologies, pregunto.
Yo creo que se tiene que mezclar o se mezcla en todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si mi hijo le gustaría estudiar Bellas Artes, yo le hubiera dicho que sí, pero porque creo que es súper enriquecedor de estudiar esto o como quería ser actor o músico, porque estas cosas necesitamos para el alma, o, ¿sabes? Para tener algo que estamos tan proyectados
en cosas rutinarias,
sí,
reiterativas y
la política, es como, pero me parece fantástico todo. Pero creo que está bien, pero no es fácil vivir de música, ni pintura, ni arte. Se tiene que reinventarse, reciclarse, no sé, buscar cosas que ya ahora por fin es como el reciclaje, ¿no? De también que están como moviendo aquí en España.
Tu fas servir molt, no?, aquests temes d'aprofitar portes velles, aprofitar... quan fas el teu collage, el teu estil de pintura, per què no ens expliques com ho fas?
No sé, no tengo una... Tengo mi misma...
Més o menys.
Bueno, me encanta trabajar con diferentes tipos de texturas... Hago figurativo, pero aprendo de diferentes texturas y colores y hago collage, como de repente pero es decorativo también, es como mi bien en el trabajo, ¿no?, de hacerlo. Y es muchas mujeres, líneas, es bastante femenino, creo, pero bastante pop también, es muy, muy colorido. Tiene como un estilo... Es que no quiero etiquetarlo, pero no sé, yo...
No passa res, encara que t'expliquis una mica. Tampoc l'estem etiquetant, era una miqueta perquè, vale. perquè per ràdio, doncs...
Claro.
A mi m'agrada molt quan ve un pintor, una pintora, un artista que ens expliqui un quadre per antena, a veure com és, no?
Es que vaya...
Explica'ns un quadre teu, què hi ha pintat, en quin color, què es veu?
Per exemple, a veure, ara la última... El fondo tiene como texturas, es bastante mucho de... tiene fondo, es como no es como plano. Entonces, me gusta mucho el rojo, pero en cuadros, que es bastante llamativo, pero negro, blanco, hay una... muchas veces como una cara redonda, bastante femenina, con unos labios y pestañas, pero... abstracto, como en movimiento. No sé qué voy a explicártelo más. Y hay unas frases y collage.
¿Quines frases buscas cuando poses las frases?
No sé, es como... puede ser... por ejemplo, después busco en periódicos que hace unos tiempo hacía siempre es como... es tu momento en el mundo. Entonces, pero lo cogía como los...
Como unos inputs que van a la obra.
Sí, pero están como están allí.
Sí, sí, uns missatges dins
que igual no tiene que ser tan obvio.
És periodisme una mica dins de l'art, no, Siscu? De posar uns missatges, és tu momento, está... té però alguna coseta de missatge.
Hi ha artistes que fan missatges directament, no? El Blansky aquest i tal, no? Que va,
sí, i és que no és nada nuevo.
És denunci, un art que és informació, que és compromís.
És com lo que tienes, como también ahora he trabajado mucho con telas, entonces de repente hay como telas en los cuadros también. No sé, es como textures. Buscas también lo que tienes y vas creando.
Escolta'm, un bon titular és una bona obra d'art, Siscu?
Sí,
és un bon títol, un bon titular.
Sí, sí, sí. Jo,
són importantíssims, jo soc
molt, exacte, jo soc molt de titulars, no? Titulars creatius, no? Que a vegades no... Sí que és un cert art, per enganxar la gent i tal, no? A vegades jo penso un titular abans de pensar l'article. Faig un
títol, que anava a preguntar.
Faig un títol i després dic, bueno, ara ho he d'omplir, ara he de fer 30 línies, no? Però... L'altre dia, per exemple, el Jordi Pujol va tornar a reaparèixer, no? I jo vaig posar... Seria un bon títol, Pujol is back. Pujol is back, no?
És molt rockero.
És un Pujol... Tu veus aquest títol, hòstia, què diu aquest, no? Pujol is back, no? Però no sabia què havia d'escriure, no? I aleshores vaig tenir que escriure alguna cosa perquè havia fet el títol ja, no?
Escolta'm una cosa. Llavors, potser que us poseu d'acord tu i la Jenny, i tu li pots passar missatges i així ja també tindrà més fàcil per fer quadres, no?
Enchanté.
Sante.
M'agradaria aprendre suec, a mi.
Ah, bueno, pues sí, és una altra cosa.
Bueno, sí, és un intercanvi. Entonces parlo mejor en català, també.
Sí, sí, la propera vegada que m'entrevistis, jo parlo suec i ella parla català. No? Seria perfecte, no? Mm. Una de les coses que, jo, ja, que em deixes parlar, no?
Sí, sí, ara sí. I ara ja estem acabant.
M'enganxa, doncs, ja, és que... Ja, sí, que ja. Sí que és cert això que deies tu abans, de que el bombardeig d'una propaganda, no?, fa que t'acabi agradant una cosa, no? Llavors, si els americans, en qualsevol pel·lícula, te la foten els trailers 10 vegades i va, pronto, en sostines...
Ara es diu, què, ara es diu teaser.
Sí, bueno, doncs
no, tens
teasers i trailers i tal, sí, 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 molt de temps i tal, no? Al final, bueno, la gent va veure allò perquè eren 20.000 vegades que allò, no? Però, en canvi, no veiem pel·lícules sueques, no? Com a molt aquella sèrie del pont que...
Stig Larsson, saps? Estas las...
Sí, sí, i perquè n'hi havia...
Un altre dia parlarem de les pel·lícules sueques, pel·lícules noruegues i tal, però de moment el cinema, com que... ens va venir de la mà dels americans, no?, una miqueta, no?, el que és el cinema espectacle.
Està molt bé, la sèrie aquesta del pont.
Segur, segur que està bé.
Sí. És una vegada de Suècia i danesa i tal, no? I molt millor això que no vas als invasores, aquesta.
Cisco Baixas, gràcies per haver vingut avui aquí a Ràdio Estel, a Escala Cultural, que vagi molt bé el periodisme. Tornaràs a venir. Jenny Larsson, gràcies per estar aquí. Que vagi molt bé l'art, la pintura. Un altre dia tornaràs a venir a Escala Cultural. I, bueno, doncs això és tot. Recordeu que el proper divendres estarem amb vosaltres un altre cop de 5 a 6 de la tarda aquí a Ràdio Estel. El control de so, Jordi Carretero.
La història dur-te amb mi entre la boira, tal com l'arbre abraça el vent, t'abraçaria eternament, 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 eternament. T'abraçaria eternament. Si algun dia es fon la glòria, si se't borra la memòria, haurà arribat el moment. Tant de temps hi ha estat pacient, tant de temps, 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 he estat pacient. Si em miraves, ho has tastat. Sempre et faria costat. I esperant, sempre serena. I amb delit, la teva ofrena.
Te'n assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.